COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona invertirà 70 milions d'euros per transformar el Sant Jordi Club perquè pugui acollir fins a 9.000 espectadors i millorar també la infraestructura tècnica. El nou Sant Jordi Club es vol convertir en el primer gran auditori d'Espanya per acollir concerts de música en viu i espectacles de mitjà format. És el tret de sortida de la transformació de l'anella olímpica que l'Ajuntament va presentar a principis d'any. Sara Sánchez.
Les obres estan previstes que comencin el 2027 i durant 2 anys aquest espai no estarà disponible per fer-hi esdeveniments. L'objectiu de les remodelacions és oferir la màxima qualitat tècnica, acústica i visual i aconseguir un aforament flexible, una oferta que, segons Laia Bonet, tinent alcalde de Barcelona, fins ara no existia a la ciutat.
Necessitem que pugui oferir una dimensió que avui no existeix a nivell de ciutat i menys encara existeix amb la qualitat del que tindrem. Estem pensant, per tant, en un aforament flexible d'entre 3.500 i 9.000 espectadors, el doble que la capacitat actual i una infraestructura tècnica de primer nivell.
Amb la remodelació del Sant Jordi Club s'inicia la primera fase de les obres que transformaran l'anella olímpica, un projecte en paraules de Bonet ambiciós, però que aconseguirà mantenir el lideratge a nivell internacional que Barcelona té sobre esdeveniments de gran format. Tot i les projeccions nacionals i internacionals que té la construcció del nou Sant Jordi, Bonet ha assegurat que les obres beneficiaran sobretot al públic català, que representa més del 80% de l'assistència.
I les famílies que tinguin fills segur que saben molt bé com és això de conciliar quan els nens han acabat l'escola i comencen més de 2 mesos de vacances. Aquest trencaclosques, que moltes vegades s'ha de fer per deixar els nens amb algú mentre els pares treballen, doncs encara es complica més quan es tracta de famílies monoparentals. En aquests casos, l'estiu és un autèntic mal de cap i per això reclamen ajudes específiques i mesures reals de conciliació.
Sí, una situació per la que passen totes les famílies, però que es converteix en un autèntic neguit per a les famílies monoparentals, un total de 2 milions a Espanya, el 80% de les quals són dones. Una xifra que, encara que ha crescut en els últims anys, continua significant un sobreesforç per a aquestes mares, especialment a la temporada d'estiu. Això explicava Ariadna Papió, mare d'un nen de 13 anys, que diu que sense el recolzament d'una xarxa familiar i amb els casals cada vegada més car, al final del curs escolar es converteix en tota una preocupació.
Jo quan ve l'estiu dic, ai, 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 i al començament molt bé, però és veritat que al final, clar, ja al mes d'agost ja no acostuma a haver-hi masses activitats. Llavors hem d'això, de buscar, sortir, el que sigui, no? I al setembre ja és com una mica, uf, ja no podem més, eh?
Un escenari que s'agreuja a l'estiu, però que és complicat també la resta de l'any. Bàrbara Moreno, de l'Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya, assegurava que les ajudes institucionals són insuficients i reclama més subvencions per a aquest model familiar.
Tema subvenciones, es que no llegamos. O sea, para nosotras como asociación ha sido complicado mantener la asociación para poder tener más recursos para ellas, pero nuestros recursos, a pesar de tener el carnet y tener algunos descuentos y los recursos que tenemos en la asociación, son muy limitados. O sea, por mucho que quieras ayudar a una familia, no puedes ayudar a más de lo poco que tenemos.
Tot i que des de fa anys es lluita perquè s'aprovi una llei estatal per a famílies monoparentals, un estiu més aquestes mares o aquests pares tindran que veure-se-les per cuidar dels seus fills durant les vacances escolars.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada vegada és més habitual trobar-nos ciclistes a les carreteres convencionals i la veritat és que no sempre és fàcil la convivència amb la resta de vehicles. I el que passa moltes vegades és que aquests ciclistes no acostumen a circular amb la seva documentació i això, en cas d'accident, dificulta molt els tràmits i l'atenció mèdica. Els Mossos d'Esquadra insisteixen en que cal que portin el DNI i que és obligatori portar posat el casc. Elia Quatrecases.
Molts ciclistes encara es pensen que per pedalar n'hi ha prou amb el casc i la
la bici a punt, però si tenen un accident, no portar el DNI pot complicar molt la feina als serveis d'emergència. És un dels avisos que recorden els Mossos d'Esquadra en els controls informatius que han engegat per tot el territori. El sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, alerta dels riscos de no portar documentació.
En cas d'accident dificulta molt la investigació i la comunicació amb la família en cas que fos necessari, fins i tot les tasques dels serveis mèdics que no poden accedir a un historial en cas de pèrdua de consciència i, per exemple, no poden saber si tenen un problema amb algun medicament i no se'l poden subministrar. Per tant, és molt important anar documentat quan es circula en bicicleta.
En aquestes aturades, els agents també comproven si els ciclistes han begut alcohol i recorden la prohibició de circular amb auriculars, encara que estiguin apagats. El rerefons d'aquests controls és reduir la sinistralitat entre els ciclistes, especialment en aquestes setmanes d'estiu. L'any passat hi va haver més de 350 accidents a Catalunya amb ciclistes implicats. Per això, els Mossos demanen més empatia als conductors perquè els ciclistes són els més vulnerables a les carreteres. Entre els ciclistes ha hagut sorpresa per aquests controls, però la majoria els valoren positivament, com l'Eloi Anton.
Mai m'havien fet cap tipus de prova d'alcoholèmia anant en bicicleta, però realment ho veig molt interessant i molt important, perquè moltes vegades la gent es relaxa i poden succeir accidents després.
Recorda, bici sí, però amb casc, sense auriculars i amb el DNI a sobre.
I ens situem ara a Platja d'Aro, al Baix Empordà, perquè l'Ajuntament vol que quan es cometi un delicte es resolgui amb més rapidesa i per agilitzar les investigacions el que farà és aplicar la intel·ligència artificial a la xarxa de càmeres de videovigilància. Segons els càlculs de l'Ajuntament, aquesta mesura permetrà reduir un 80% el temps actual.
Sí, amb aquestes inversions, l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, pretén guanyar en seguretat al municipi. Entre les propostes destaca la instal·lació de la intel·ligència artificial al sistema de videovigilància, l'ampliació del número de càmeres als punts negres de la ciutat i l'actualització del programari per evitar que algunes càmeres es desconnectin del sistema com passa en dies de tempesta. Actualitzacions i incorporacions que permetran una millora en la seguretat i en el treball de la policia local, sobretot en la lectura de les càmeres.
Qui acaba fent lectura a dia d'avui de tot el sistema de càmeres acaba sent una persona. Si jo vull buscar un cotxe a través d'una denúncia o vull buscar una persona que me diuen que ha robat alguna cosa en un carrer, jo me'n aniré a aquell carrer a aquella hora i buscaré aquella persona. I intentaré fer el seguiment a les altres càmeres per veure si puc fer que arribi al seu cotxe, a través del cotxe llegir la matrícula i identificar-lo a través d'aquesta matrícula. Per això el policia que fa tota aquesta feina pot tardar 3, 6 o 8 hores.
Amb el software, en canvi, només trigarien uns pocs minuts. Jiménez explicava que serà a finals d'anys quan trauran a concurs la millora tecnològica de les càmeres amb el nou software de gestió i esperen que amb aquestes inversions tecnològiques la ciutat guanyi en seguretat i eficiència.
3:30 i les 3 en punt de la tarda. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Yolanda, com estàs? Bona tarda a tothom.
A veure, avui estreneu l'horari d'estiu, Esportscopi a partir de les 3:25. Amb quines notícies avui,
doncs,
Albert?
Mira, amb una notícia que en l'àmbit que ens toca, informació local i regional, és la notícia del dia en l'àmbit de l'esport. L'Espanyol té nou propietari, o el que és el mateix, es confirma la venda del conjunt blanquiblau, tot i que l'Espanyol diu que és una integració al grup Barnsley. Apunteu aquest nom, Alan Pace, empresari nord-americà, propietari del conjunt anglès, és ara la cara visible, el nou màxim mandatari del conjunt blanquiblau. Òbviament serà la portada del programa, la informació i l'opinió del que suposa això en el present més immediat, però també en el futur a mig llarg termini del conjunt blanquiblau. Però hi ha moltíssimes notícies, perquè aquest 14 de juliol comença a entrenar el Barça. Ahir va arrencar la pretemporada, revisions mèdiques, i avui a les 6 de la tarda, primer entrenament. Tenim el Víctor Navarro a la porta de la ciutat esportiva del conjunt blaugrana, tot després d'un cap de setmana, on Lamine Yamal ha complert els 18 anys. Explicarem què suposa, bàsicament, que entra en vigor el nou contracte amb el conjunt blaugrana. I Luis Díaz, que és un dels pretesos pel Barça per reforçar l'equip, no ha disputat el primer partit de preparació amb el Liverpool. L'actualitat del Girona, temps d'opinió, el Mundial de Clubs amb la derrota de Luis Enrique, l'exentrenador del Barça, l'Eurocopa femenina plena de jugadores del Barça i els quarts de final en l'horitzó. Tot això, ho deies, horari d'estiu, 3:25, i fins que siguin les 4 de la tarda en aquesta sintonia.
Molt bé, ho escoltarem. Gràcies, Albert. Que vagi molt bé.
Bon programa, que vagi bé. Gràcies.
I ara et seguim explicant tot el que t'interessa a la tarda amb Pilar García Muñiz. Que vagi bé. Molt bona tarda.